Sense distància. Espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Tres quarts de dues. Bon dia, amics i amigues, després del matí a Ràdio Estel. Primer amb Pol Marçà i després aquestes últimes hores amb la Mercè Raga i el seu equip. El dia continua avançant i ara el protagonisme és per a l'actualitat social i religiosa, com sempre. L'Església intensifica els esforços perquè s'aturi la guerra i es doni pas a una esperança de pau a Ucraïna. Ara, també en el terreny diplomàtic, el papa ha decidit, segons acabem de saber, tornar a enviar el cardenal txec Michael Czerny fins a la zona del conflicte. La Santa Seu assegura que Francesc està fent tot el que pot i més. Això últim, naturalment, des d'una pregària pacient i incansable. Salutacions al Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de qui us parla, l'Ignasi Miranda. També us explicarem que el papa va demanar ahir una economia concreta que no sigui líquida ni gasosa. En una audiència, un grup de petits i mitjans empresaris italians va denunciar que la guerra d'Ucraïna demostra que molts governants segueixen sense aprendre la lliçó de les tragèdies del segle XX. A més, també destaquem aquest migdia que l'Església es prepara per celebrar aquest cap de setmana el Dia del Seminari, amb el lema Sacerdots al servei d'una església en camí. El rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit, ha demanat des de Ràdio Estel la implicació de tots els cristians en aquesta tasca. I Càritas Espanyola posa a disposició de les famílies ucraïneses més d'un miler de places d'acollida arreu d'Espanya, a través de 587 habitatges i 524 centres d'acollida o albergs. Aquestes i altres notícies sense distància fins a les dues.
Sense distància. 15 minuts diaris en contacte amb la vida i la realitat del món.
Continuen les tasques diplomàtiques i caritatives de la Santa Seu per mostrar la seva preocupació per les conseqüències de la invasió russa d'Ucraïna. Una de les últimes decisions que ha confirmat el Vaticà és que el papa Francesc tornarà a enviar el cardenal txec Michael Czerny, prefecte interí del Dicasteri per al Servei del Desenvolupament Humà Integral, a terres ucraïneses després d'una primera visita de la setmana passada. L'objectiu d'aquest viatge, segons informa un comunicat oficial, és assistir la població que viu amb dolor les conseqüències de la guerra i mostrar la proximitat del Sant Pare. El Vaticà precisa que el viatge es farà els propers dies i que el cardenal Czerny podrà tornar a acostar-se als qui viuen amb dolor les conseqüències d'aquesta guerra. La nova visita es fa una setmana després que el cardenal conegués de primera mà la situació dels refugiats que han escapat d'Ucraïna a través d'Hongria. Des d'allà va poder entrar al mateix país, a Ucraïna, i conèixer com arriba l'ajuda humanitària. Està previst que sigui demà, concretament, quan Czerny es traslladi fins a Eslovàquia primer i des d'allà a la frontera amb Ucraïna. A més, segons el mateix comunicat, el papa segueix amb la seva pregària aquesta missió, com ja va fer amb la dels dies passats. Aquesta notícia arriba unes hores després que el mateix pontífex demanés ahir una economia concreta que no sigui líquida ni gasosa. Va ser en una audiència amb un grup de petits i mitjans empresaris italians quan Francesc va denunciar que la guerra d'Ucraïna demostra que molts governants continuen sense aprendre la lliçó de les tragèdies del segle XX. Francesc va destacar concretament que la política i l'economia s'han de posar al servei de la vida i de la creació, no pas de la no vida o de la mort, com malauradament passa de vegades. En aquest discurs, pel 20è aniversari de l'entitat Ànima Social en els valors de l'empresa, el pontífex va lamentar que la crisi iniciada el 2007 a nivell econòmic no hagi propiciat una reacció positiva suficient.
El resum informatiu de cada dia, sense distància.
Passen 4 minuts i mig de 3 quarts de 2, canviem de qüestió. L'Església celebra aquest cap de setmana el Dia del Seminari amb el lema Sacerdots al servei d'una església en camí. Pròpiament aquest dissabte, que és la solemnitat de Sant Josep, el patró de l'Església Universal i també dels seminaris, i també diumenge, que és el més proper a aquest dia, les comunitats cristianes són cridades especialment a pregar pels seminaris, pels qui es preparen per ser preveres i per les vocacions al sacerdoci, com també a col·laborar econòmicament amb aquests centres de formació. El lema i el missatge del Dia del Seminari 2022 s'inspiren al procés sinodal en què l'Església està immersa ara des de la fase diocesana. El rector del Seminari Conciliar de Barcelona, Salvador Bacardit, va destacar ahir en una entrevista a Ràdio Estel que la idea d'aquest any és potenciar el sínode participatiu de tots els creients.
El missatge que aquest any ofereix la campanya del Dia del Seminari és sacerdots en una església en camí. La tasca de formació dels nous pastors és important que facin aquest aprenentatge d'acompanyar les comunitats cristianes, el poble de Déu, el poble de batejats, aquesta església que camina al mig del món. Ells que han de ser uns servidors d'aquesta església sinodal han d'aprendre a compartir, a conviure. L'experiència d'aquests anys de formació al seminari sobretot ofereix aquest aprenentatge, el dia a dia, la vida en comú, els estudis, la pregària, el cap de setmana, la vida pastoral, col·laborant a les parròquies. Tot això doncs ajuda que puguin ser uns bons servidors i uns bons acompanyants d'aquesta església en camí. Aquest és el missatge de la campanya del Dia del Seminari, motiu de Sant Josep, el nostre patró.
Sacerdots al servei d'una església en camí, lema del Dia del Seminari, que utilitza el plural per subratllar que els sacerdots no han d'estar sols, no han estat cridats per això, sinó que estan cridats a viure en fraternitat i caminant junts, precisament. En aquesta línia, el rector del Seminari de Barcelona va destacar la importància de la implicació de tots els creients en el sosteniment de la formació dels futurs preveres.
Aquesta col·laboració amb la campanya vocacional també demana la implicació de les comunitats parroquials i de les famílies, entre tots, no? Per tant, agraïm molt que, a motiu d'aquesta campanya, els que escolteu aquest missatge, pugueu col·laborar amb la pregària, sobretot, que pugueu col·laborar també amb les vostres aportacions econòmiques, perquè la formació d'aquests futurs preveres doncs demana també no només unes instal·lacions amb el sentit de l'edifici del seminari on resideixen i on estudien, sinó també unes despeses formatives bastant complexes, i aquesta col·laboració la necessitem des de sempre per part de tots els diocesans, de les comunitats parroquials que vulgueu col·laborar.
Coincidint amb el Dia del Seminari, la Catedral de Barcelona acollirà aquest dissabte a les 12 del migdia l'ordenació diaconal dels seminaristes Jaime Moyà, Fernando Gilabert i Íñigo de Alfonso. La celebració estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. També destaquem a aquesta hora que Càritas Espanyola posa a disposició de les famílies ucraïneses més d'un miler de places d'acollida arreu d'Espanya, concretament 1.111. 23 càritas diocesanes espanyoles han anunciat la seva disponibilitat per acollir refugiats ucraïnesos a través de 587 habitatges i 524 centres d'acollida o albergs. L'entitat diu que es posen així en marxa diferents recursos i programes als refugiats que s'han vist obligats a deixar casa seva per la invasió russa. En les properes setmanes aquesta capacitat d'acollida s'anirà ampliant a mesura que les càritas diocesanes puguin avaluar la capacitat. Segons l'Agència de l'ONU per als Refugiats, ja són més de 2.300.000 els que han fugit d'Ucraïna des de l'inici de les accions militars russes el 24 de febrer passat. Des del 2010, Càritas Espanyola és present a Ucraïna a través de diferents projectes d'acció social i després de la invasió russa, aquesta col·laboració naturalment s'ha intensificat. Una setmana després de l'inici de la crisi, Càritas ha enviat a Ucraïna una primera partida de 100.000 euros, a més, per atendre les necessitats bàsiques de les persones vulnerables durant els desplaçaments. Ha aprovat ara l'assignació de 200.000 euros des d'Espanya per a programes d'emergència a Moldàvia i Polònia, davant la fugida massiva de la població a aquests països veïns. Qui vulgui col·laborar amb la campanya de Càritas amb Ucraïna ho pot fer a través d'un número de Bizum, que és el 00089, o també buscant els números de compte per fer ingressos bancaris a través del web caritas.es.
Sense distància. Recollint i apropem l'actualitat sense por.
Cinc minuts i mig i seran les dues. El periodista Daniel Arasa, també president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, i implicat en nombrosos projectes d'inspiració cristiana, va presentar ahir en el programa Camins de Ràdio Estel amb Rafa Sanahuja el seu últim llibre de recerca històrica titulat Vida i miracles dels anys de pa negre. Aquest treball recull una mirada atenta i pausada sobre la societat dels anys 40 i 50 a Espanya des de la visió del seu poble, les Terres de l'Ebre, Jesús, al costat de Tortosa. Daniel Arasa va comentar que la societat d'aquella època era molt religiosa i molt creient, però poc formada a nivell cristià i eclesial.
La gent vivia molt intensament la vida religiosa, la pràctica religiosa. No vol dir que ho hagués interioritzat molt, perquè la formació, el nivell de formació era molt baix. Formació també religiosa. Però el que sí tenia, alguns aspectes bons. Per exemple, el sentit del bé i del mal ho tenien molt clar, perquè hi havia el sentit de pecat i de mal, lògicament, llavors la gent ho aplicava a la seva vida, el bé i el mal. Sí. Potser feia el mal, però sabia que feia el mal. Vale. No? Avui dia ni tan sols sap si fa bé o mal, no? Pues, sabia molt clar. D'altra banda, practicava molt. Ara, també era moltes vegades una mica rutinari i conseqüència de la tradició i no pas d'una assumpció de la fe personalitzada.
El periodista Brenc també va explicar que als anys 40 i 50 hi havia una forta repressió política, alhora que va subratllar altres aspectes positius, en aquest cas, sobretot l'alegria i l'esperança que mostrava la gent malgrat les dures dificultats. Daniel Arasa va reconèixer que l'adhesió de l'Església al franquisme és un fet negatiu i un error, però va aclarir que cal entendre el context de l'època marcada per la persecució.
Complex explicar-ho. Primer hem de tindre en compte que era època del nacionalcatolicisme. Hi ha una implicació entre la Iglesia i el poder polític, això és indiscutible. Tenint en compte, hi ha que comprendre, perquè a vegades s'acusa molt a l'Església, va haver una persecució terrible de l'Església per part del món republicà. Que això a vegades... No és que l'Església mal es franquisme, esclar, la Iglesia s'havia tingut que posar a mans de Franco, a acostar-se a Franco, sí. A Franco, els franquistes, vaja, perquè els altres la perseguien destruint les esglésies, mataven els sacerdots, mataven la gent perquè anava a missa. Mm-hmm. Per tant, això a vegades no es diu i és així.
Daniel Arasa és periodista, doctor en Humanitats i Ciències Socials i també pèrit químic. A més, és autor de molts llibres de recerca històrica i assagista, així com promotor i fundador d'organitzacions familiars, culturals, humanitàries, sense ànim de lucre. Encara més a punts breus, el nunci del papa a Síria, Mario Zenari, ha assegurat que avui aquest país, després d'11 anys de guerra, ha caigut en l'oblit. Recordem que avui fa 11 anys que va esclatar aquest conflicte a Síria, va ser el 15 de març de 2011, en un conflicte que ha provocat almenys fins ara 1 milió de morts. El cardenal Zenari ha invitat tothom en una entrevista a Vatican News a no deixar morir l'esperança. Recordem que cases destruïdes, manca d'aliments, aigua i medicines, violència, saquejos i gent que fuig formen part del panorama d'aquest país, Síria, on el conflicte malauradament no s'ha acabat, tot i que gairebé no es parla d'aquesta guerra, com de moltes altres. Ara mateix està de dol el país perquè almenys té 11 milions i mig de desplaçats interns i externs. Mario Zenari ha dit que no s'ha de deixar morir l'esperança mentre el país està fora del radar mediàtic i cal que no continuï aquest oblit. I recordem que tots reconciliats en Jesús és el lema del 37è viatge apostòlic internacional que el papa farà a la República Democràtica del Congo del 2 al 5 de juliol, la primera part d'un recorregut també per un altre país africà, el Sudan del Sud. Així ho va informar ahir l'oficina de premsa de la Santa Seu. Fins aquí l'actualitat sense distància a aquesta hora. Us deixem amb l'Estel Migdia, amb el Joan Trias i tot el seu equip. Abans, però, un apunt sobre l'edició que ofereix aquesta setmana la revista Catalunya Cristiana. Més actualitat social i religiosa a 6:45, novament a prop de tu. I a les 8, a Camins. Fins després.
Paradigma admirable de sinodalitat. Al Catalunya Cristiana remarquem que la parròquia de Sant Agnès, al barri barceloní de Sant Gervasi, té una comunitat de fe molt activa i compromesa. Les iniciatives s'estructuren en els àmbits de litúrgia, evangelització, discipulat i acció social. El nostre punt fort és l'evangelització. Destaca mossèn Albert Sols Lladó, vicari de la parròquia, i també posa en relleu el paper dels laics.
I realment els fidels se senten protagonistes de tot això, no? Perquè realment són els qui executen tot allò que els demanes. Estem parlant d'uns fidels molt, molt compromesos amb la parròquia, li dediquen molt de temps, moltes energies, i clar, si no tinguéssim aquests fidels tan compromesos, seria impossible dur a terme res, perquè ni el mossèn prepara el retiro de Maús, ni el mossèn prepara res. El mossèn l'únic que fa és que l'únic que ha de fer és resar molt. La taxa del mossèn és resar la litúrgia a les hores, preparar bé les misses.
Més informació a la web de Catalunya Cristiana i a les nostres xarxes socials.